Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem a divendres ja, les portes del cap de setmana, 12 de gener del 2018, hores d'ara, amb 4 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, tot seguit, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Escoltarem música. Avui alterarem una mica l'ordre, perquè connectarem ja directament amb l'Andrés Rodríguez, perquè ens ofereix el seu Melo Malo. Si no, després no podem trobar-lo, no podem parlar amb ell. Per tant, home, perdre no l'hem de perdre. I després ja ens posarem al dia de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directament cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una comença el migdia a Lleida i ho fem fent una recomanació des de la Nacional 240 d'activitats d'oci tant a Tarragona com a Lleida. I a més, ja saps que amb la Laura González el que fem és descobrir les estrenes de cinema de les cartelleres d'aquest divendres. És la segona cartellera, les segones estrenes de cartellera d'aquest 2018. La setmana passada ja va haver estrena i aquest divendres, avui, és la segona. Veurem quines pel·lícules hi ha amb cartellera. Ens ho portarà la Laura González, com sempre, el divendres de cine. I a dos quarts de dues, doncs, tenim temps per la resta de propostes d'oci, d'espectacles, de cultura, que parlem cada divendres a l'Espai Groc amb la Puri Terrado, amb la Marta Salla, amb l'Antònia Capdevila i amb la Maribel Tos. Parlarem de moltes coses de cara al cap de setmana. Tot això des d'ara mateix i fins a arribar a les dues de la tarda. Però abans de tot, perquè encara hi ha algunes activitats que es duen a terme a l'aire lliure i, per tant, ens interessa saber, per això i per d'altres coses, perquè és una d'aquelles informacions que sempre ens agrada saber, la informació meteorològica. Com sempre, hores d'ara, amb 4 graus a la plana de Lleida, busquem la connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel es manté força clar, serè, excepte la Vall d'Aran, on encara trobem alguns intervals de núvols i no hi descartem encara precipitacions, però ja molt febles i residuals. La cota de neu la tenim a tan sols 700 o 800 metres. Les temperatures no varien gaire, s'esperen màximes de tan sols 10 graus a Lleida o Balaguer, 9 graus a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i a Viella arribarem als 5. El vent continuarà fluix i variable. Demà al matí es mantindrà el cel molt clar, però progressivament i al llarg del dia anirà quedant-nos un cel força tapat i ja a última hora probablement tinguem algunes precipitacions febles i disperses amb una cota de neu una mica més amunt entre els 1.000 i 1.200 metres. A més, al matí trobarem bancs de boira. Les temperatures no variaran, amb glaçades altre cop aquesta nit, més intenses al Pirineu, amb mínimes sota zero en general, 2 sota zero a Lleida o Balaguer, un grau negatiu també a Tàrrega, 3 sota zero a Viella, 6 graus sota zero a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variable i de cara a diumenge esperem un cel amb intervals de núvols que a la meitat nord poden deixar-nos precipitar més probables fins al migdia. A la resta, les precipitacions, si cauen, seran més febles i disperses. La cota de neu continuarà a 1.000 metres, les temperatures pujaran de nit, però de dia no variaran i el vent continuarà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Poker face. I wanna roll with him, a heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me.
I love it.
Russian roulette is not the same without a gun.
And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun.
I'll get him high.
Doncs ja saps que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, que entre d'altres coses, entre d'altres, em diguis, escolta, això que està sonant, qui ho canta, què canta, on estava publicat i en quin any ho va publicar? La veritat és que cada dia s'incorpora persones noves a enviar missatges per encertar, però hi ha un grupet que hi són normalment i ja m'han dit, escolta, una vegada vas dir que donaries un premi. Hem de reprendre això i buscar la manera de recompensar a qui ho encerti tot, eh? El Toni em diu, la Lady Gaga, sí, sí. Ah, és la Lady Gaga. Però què canta? Quan ho cantava? Jo no estava inclòs. Sílvia diu, Lady Gaga, Poker Face, l'any on estic segura, pot ser cap a l'any 2009. Doncs mira, per no re, no l'has encertat? L'any, eh? David diu que està l'àlbum de Fame, correcte. També em diu que és la Lady Gaga i Poker Face. Ah, que ens falta l'any, eh? Que quasi bé me'ls heu dit tots. Doncs és a l'any 2008. 2008, Lady Gaga, Poker Face, a l'any 2008, i que estava aquest tema inclòs dins del treball discogràfic que portava per nom The Fame. En 3 minuts arribem a 12:15. Ja us he dit que avui alteraríem l'ordre perquè l'Andrés Rodríguez el tenim ara i després no el podíem tenir, doncs perdre no es pot perdre. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás, por cierto? Feliz año nuevo.
Feliz año bueno, nuevo, bueno, rockero.
Ah, oye, ¿tú sabías, por cierto, el año de publicación de esta canción que habíamos escuchado?
De la Lady Gaga.
Sí.
No me interesó la Lady Gaga hasta el año pasado.
No te... ¿Ah?
El año pasado cuando cantó una canción, ¿con quién? Con Metallica.
Ah, bueno.
Y entonces dije,
¿quién es? ¿Quién es esa chica?
¿Quién es esa chica? Entonces me interesé por ella. Y luego vi, digo, hostia, sí, también ha hecho un homenaje a David Bowie.
Claro.
No lo hace nada mal.
Bueno.
Y luego me enteré más. Y dije, ¿y esta hortera? Se llama Lady Gaga. Oye, pues el nombre lo tiene de un tema de los Queen.
Sí, señor.
De Radio Gaga.
Sí, señor.
O sea, que fíjate.
Oye, por cierto, esta que escuchamos... ¿Cómo sabes decir quién... bueno, quién... ¿Qué grupo la canta? ¿Cómo se titula? ¿En qué año salió y en qué álbum estaba?
Pues sí, es el Satisfaction, desde el 64. Son esos discos que te cambiaron la vida.
Ah.
Y son sus majestades los Rolling Stones. ¿Quiénes van a ser si no?
Ajá.
No van a ser los Beatles, que eran unos pamplinas. Que yo cuando suena los Beatles, vuelvo a insistir, de que siempre digo de que saquen las tostadas, que la mantequilla está servida. Hombre, no se puede ser del Barça y del Madrid.
Por cierto, el eslogan que has dicho, uno de los discos que cambió tu vida, esto lo ha sacado de Rock FM, ¿eh?
Exacto, es que estoy ahí enganchado cada día con el Rock FM.
Cada vez somos más, ¿eh? Lo digo, bueno, yo escucho mucha radio, pero Rock FM también lo escucho bastante, y cada vez son más personas que escuchan la cadena COPE en Lleida, Rock FM y Cadena 100. Hemos hecho pleno, ¿eh?
Claro, como tiene que ser, tenemos que ir siempre a más.
Sí, sí.
Que se enteren de dónde está la calidad.
Bueno, Andrés, tenemos el 2018 en marcha. ¿Qué tal las propuestas de música en vivo?
Bueno, pues ya
están intactas,
como siempre,
¿sí?
Y ya pronto tendremos muchas novedades guapas. Bueno, ya de hecho ya se han anunciado los conciertos del caliqueño rock.
Uh-huh.
Ya hay 20 grupos inscritos, ya confirmados. Y aparte de las puncarradas normales, porque eso es más punk rock que otra cosa, le dan más amplitud al rock and roll en general. Este año ya tenemos anunciados aparte de los Non Servium, el último que cierre, tenemos a los Ilegales, Narco, Hamlet, los estoy diciendo de memoria, ¿eh?
Uh-huh.
Pero que tenemos una buena oferta. Luego tenemos, ya puedo decir,
sí.
Que todavía no lo hemos publicado ni hemos hecho oficial, lo digo en primicia.
Venga, primicia.
En las ondas, de que Tete Marín se hace el día 15 de junio, que será justo después del caliqueño rock, entre medio, y luego a la semana siguiente será el Festival de la Horta, que también va a tener continuidad.
Pues mira, es el fin de semana justo anterior, es un viernes, el 15, pero ese fin de semana es el anterior a San Juan.
Sí,
para que la gente lo ubique.
Y luego a la otra semana, el No Surrender, aquel de Bruce Springsteen.
Por cierto, sorpresa.
Se va a hacer la segunda edición con otra canción. Y bueno, que fíjate cómo estamos aquí, menos nosotros aquí, que tenemos las balsas ahí, que siguen ahí, me cago en la ley. Eso sí que es la ley. ¿Qué podíamos estar haciendo ahí? Unos festivales, de primer nivel a nivel nacional.
Este
y
año
ahí muertos de risa.
Este año van a empezar a trabajar ahí ya,
sí,
¿eh?
Sí, hace muchos años que iban a empezar.
Bueno,
a trabajar.
Ayer lo dijo el alcalde de Lleida en la comida tradicional que hace con los medios de comunicación, y dijeron que sí, que la primera fase, de tres fases, ¿eh? Pero la primera se va a desarrollar en este de 2018.
Lástima que no estuviera yo comiendo con él, porque le hubiera dicho cuatro cositas sobre las falsas.
Bueno, se podía hacer preguntas, ¿eh? Mira, hay otros políticos que no dejan hacer preguntas. Ayer se podía hacer preguntas. La verdad es que se hicieron muchas preguntas, quizá demasiadas.
Mira que antaño yo siempre iba a estas comidas y últimamente ya no voy, porque claro, tanto paripé y tanta gilipollez, pues la verdad, llegas un momento en que dices, bueno, ya, yo ya he cumplido. Pero que me hubiera gustado simplemente por indagar, por urdir la llaga ahí con las balsas, que me tienen muy contento con las balsas.
Bueno, a ver si se cumple al menos lo que vimos en los proyectos. Andrés, venga, que tenemos un fin de semana que empieza ya hoy, y supongo que tendremos alguna propuesta para escuchar y ver música en directo.
Pues claro, tenemos precisamente, fíjate, hoy esta noche en el Café del Teatre, una banda de aquí de Lleida, que se llaman Coers, que hacen
sí,
música jamaicana.
Estuvieron aquí en la radio hace un par de días.
Y sí, además estuvimos nosotros de jurado en el directo cuando quedaron ganadores, hace 3 años creo
sí,
que
sí,
fue.
Sí.
Pues bueno, pues están presentando su primer disco, y bueno, pues la gente que le guste los ritmos jamaicanos ya saben de que tenemos una banda muy digna de aquí, se llama un Broken, se llama el título del disco, y bueno, cantan en inglés y cantan en catalán. Y como estamos en la sala, en el Café del Teatre, que es siempre la sala más madrugadora, la que siempre está ahí, el sábado tenemos a Lome Job, que presenta también su Hotel Jamaica junto de Astramats. Esto es un proyecto del Leridano Pau Job, que fue cantante de Escalivada, que fue uno de los finalistas del segundo Pepe Marín en el 2005, cuando todavía se hacía en los Campos Elíseos. Y bueno, y ahora pues este apuesta también a llevar los ritmos jamaicanos, pero en versiones, con textos en catalán. Y finalmente, en el Café del Teatre, está el Pau Bailbé, que vuelve con un álbum doble de 22 temas el próximo domingo.
Muy bien.
Y bueno, diciendo Café del Teatre, que por cierto hubo un gran éxito el domingo pasado con las Burning Witches, que era una banda heavy femenina.
Vi una foto que publicaste con un amigo tuyo.
Sí, bueno, pues tuvieron...
¿Con los cuernos?
Hombre, es la mano cornuta.
La mano cornuta
que hizo famoso Dio, que fue el cantante de Black Sabbath después de Ozzy Osbourne, y que se le ocurrió hacerlo en un directo, porque eso... lo hacía su abuela para espantar los malos espíritus.
¿Ah?
Y tuvo tanto éxito que fíjate que se ha quedado como la imagen, el logo del heavy, vamos.
Es que fíjate que estas cosas que ya lo ves y lo es natural, que es los cuernos y el dedo gordo extendidos de una mano. Y los dos centrales plegados, esto que ya todo el mundo lo ve, si te preguntas, oye, ¿y esto de dónde salió? Pues mira, Andrés Rodríguez nos lo acaba de explicar.
La mano cornuta, además, se llama.
Ajá.
Es divertido el nombre.
Muy bien.
Y seguimos. Entonces nos vamos al sábado. El sábado sí que hay bastantes historias. Bueno, primero hay que decir que la Michana Hard Rock Bar, que se despidió el día 23 de diciembre, ¿te acuerdas?
Sí.
Que el grunge, después de 21 años, bueno, 14 como Michana Hard Rock, pues ya se ha cansado.
Sí.
Pues tiene continuidad.
¿Ah?
Sí. Y mañana sábado hacen una fiesta de inauguración. Lo lleva un tal Toru Todeschi. Y va a intentar seguir la misma línea.
Bueno.
O sea, que lo sepáis. Que ese local de Pardiñas todavía sigue ahí con rock and roll.
Ajá.
Luego tenemos el Zapa, que cierra la fiesta de Colors de Ponent, que hacen mañana toda una jornada con varias actuaciones, actuaciones de los Milford Boys, que están en Omarraco al mediodía, en la hora del vermut a las 12. Y luego están en Abaula, que hacen una proyección de cortometrajes de temática de la LGTBIQ, joder, cada vez lo ponen más difícil. Y luego finalmente en el Zapa se albergará la fiesta de despedida con el espectáculo de Dragfobia y la sesión musical de El Arca de Noé, DJ.
Uh-huh. Muy bien.
¿Qué más tenemos? En el Legend, el dueto formado por Antonio Herreros y un chavalillo joven que se llama Ferran Binefa, que ahora la acompaña, hacen un dueto que van a recrear temas propios y versiones en el Legend, también a partir de las 11:30 del sábado. El nuevo año de conciertos de la Cafetería Eslavia de Les Borges Blanques arranca también este sábado con el Sarim Aresté, que es este músico de Flix, que bueno, que después de haber estado en Beri Pomelo, y bueno, empezó en una banda de punk, y luego se fue a Beri Pomelo, hizo 3 discos de rock and roll, uh-huh. Pues ahora ha enfocado su aventura en solitario, y está presentando su tercer disco, que es Polinesies, que está muy bien. Y bueno, tendremos opción también de verlo en marzo en el Café del Teatro.
Ajá, muy bien.
Y básicamente es lo que hay, porque fíjate, la semana que viene, ¿no? Si quieres, te puedo decir de que todos los fines de semana de febrero hasta, bueno, 5 fines de semana, los 4 y el primero de marzo, se celebrará el 13 aniversario de la Boite y van a venir gente muy interesante como Potato, Animales Muertos, Fitipaldis y el Fito, que es una banda de versiones. Bueno, van a venir una serie de historias, fíjate, esto también es primicia, que todavía no está publicado ni está dicho, pero bueno, que sepamos de que vamos a tener, que ahora parece, dice la Boite, es que todavía está medio adormecida, pues no, están preparando ese 13 aniversario con una serie
13
de...
13 aniversario,
13 aniversario, sí.
También parece que fue ayer, ¿eh?
No, mira, yo 15 del Pepe Marín, los dos primeros los hice en los Campos Elíseos.
Sí, señor.
Y cuando fue la Boite, pues desde los 13 años lleva la Boite siendo la sede oficial del Pepe Marín Rock.
Es verdad, que después ya saltamos ahí. Muy bien, pues propuestas de música en directo que nos las trae, como siempre, Andrés Rodríguez, y que ahora vamos con el Melo Malo, que ya sabes, que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, que es fácil la mecánica, solo te vas al kiosco, compras el periódico La Mañana, y en las últimas páginas donde habita Andrés Rodríguez vas a poder leer su Melo Malo. Así que Andrés, vamos con el Melo Malo de la semana, va.
Tras la farsa vuelve la realidad, ese lugar tan poco recomendable al que siempre vamos a parar. Las fiestas de la feliz falsedad se han diluido con la llegada del nuevo año, del que todos esperan sea bueno, mejor o al menos no tan cruel como el anterior. Con la resaca de 3 semanas para enmarcar más en el olvido que en el recuerdo, ahora es momento de volverse a enfrentar a la rutina, con la lista de propósitos para el 2018 repleta y las ilusiones prestas para las desilusiones. Suma y sigue. Como antesala a las cada vez más descafeinadas fechas navideñas, hubo votaciones populares dentro de esa gran mentira llamada democracia. Luego se hizo el sorteo del gordo, que nos sigue dejando solo con el deseo de que haya salud. Y para rematar, el clásico de fútbol, del cual mejor pasar página. Menos mal que esa noche algunos celebramos la gran fiesta del año, sin aditivos ni fechas de calendario, pero con fuerte rock and roll. Nochebuena cayó en domingo, aunque para los que no somos de fiestas de guardar, son muchas las noches buenas que disfrutamos. El lunes Navidad y el martes San Esteve. 3 jornadas de ágapes hasta reventar, sonrisas fingidas y obligaciones de las que se podían pasar. Al fin de semana siguiente, Nochevieja en domingo y Año Nuevo el lunes, para rematar estas fiestas ya sin sentido en un sábado celebrando que llegan unos tipejos que ni son reyes ni son magos. Una de las primeras mentiras que descubrimos al despertar de esa inocente infancia que jamás tendríamos que haber dejado. En fin, que aquí estamos todos de nuevo, algunos pensando en dejar de fumar o algo parecido, de no volver a probar el alcohol, pero seguros de seguir bebiendo, o de ir al gimnasio para gastar más dinero en busca de una vida social de la que tal vez se carece. Pero antes de que todos se felicitaran por la venida del nuevo año, ya nos había llegado la más ingrata de las felicitaciones, que se repite con los años, como son las nuevas subidas de impuestos sin perdón. Que nadie se engañe, pues, que todo sigue igual o peor, con el pobre más pobre y los políticos defendiendo más sus bolsillos que al pueblo. Ha llegado un punto en el que no me creo nada de nadie, ni me fío de mi propia sombra por si acaso. De todos modos, seguiremos disimulando y recordando la canción de los payasos. ¿Cómo están ustedes? Oh, yeah.
Esto es un resumen del...
el resumen de las fiestas.
De las fiestas, de cómo se cerró el 2017 y se abrió el 2018.
Más o menos, desde mi punto de vista.
Bueno, pues nada, que ahí queda, ¿eh? Bueno, Andrés, oye, que estamos a puertas del fin de semana. Como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, larga vida, oye. Oh yeah.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
¿Necesitas un catering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973-28-95-20.
Obrim tots els dies.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Recorda que tenim un número de WhatsApp on pots enviar el que tu creguis, eh? Notes de veu, està bé, perquè si ens escoltem les veus, però si vols escriure, enviar alguna foto, el que tu veguis, eh? 664-526-180, 664-526-180. Per cert, que ens envia un oient que diu, un missatge que diu que hauríem d'explicar qui era el Pepe Marín, que és el que posa el nom al Pepe Marín Rock Festival. Doncs divendres vinent li diem a l'Andrés Rodríguez que ens ho expliqui, però ja us avanço que era un fotògraf que vivia al barri de Pardinyes i que, a part de la seva feina com a fotògraf, també era amant de la música i, per tant, ens va deixar ja fa anys. I per això, doncs, aquest concurs de rock porta el seu nom. Però vaja, que l'Andrés Rodríguez ens ampliarà bastant més aquesta informació. El Pepe Marín, qui era? Bona pregunta. Jo te'n feia una altra. Escolta, qui canta això? Què és el que estan cantant? Quin any va sortir això? A les zones? I on està bé inclosa aquesta cançó? Psicodèlica del tema, a veure si fas oïda, va. Mira, jo t'ajudo. Ens pots enviar un WhatsApp al 664-526-80? Jo t'ajudo. Jo dic que l'any, era el mateix any en el que es va arribar a la Lluna. O com dirien els de la teoria de la conspiració, en el que diuen que es va arribar a la Lluna. O sigui que avui hem tirat enrere, ara. La Sílvia, perfecte. 1969. Hem anat cap a l'any 1969. Toni, t'ha vist passada, m'ha dit el 61. El David també el 62, no. Sabíeu que era la dècada dels 60, molt bé. Per qui ho canta, això? I què està cantant? És de l'any 1969. All Laura Love, és el que ens canten, són els Led Zeppelin, Led Zeppelin. És el Led Zeppelin, All Laura Love. Des de l'any 1969 ens arriba aquest tema. Al punt que arribem a 3:15, ara sí busquem tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida abans, però fem una pausa.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, però abans et dic que s'acaba de fer el sorteig de la propera ronda de la Copa del Rei i els emparellaments curiosos han quedat així, Leganés, Real Madrid, Espanyol, Futbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla i València Alavés. Repeteixo, Leganés, Real Madrid, Espanyol, Futbol Club Barcelona, Atlético, Sevilla i València Alavés. Aquests han estat el resultat del sorteig que s'acaba de realitzar de la propera eliminatòria de la Copa del Rei. Partits d'anada als equips que he anomenat en primer terme i tornada doncs, al del segon. Comencem parlant de successos. Mor un motorista i va morir un motorista en un xoc amb dos turismes Artesa de Lleida. La víctima és un veí de 68 anys i veí de Puigverd de Lleida. S'ha aixecat ja, avui al migdia, el confinament de la població de Les, un cop apagat l'incendi del camió que transportava gas natural liquat. La Nacional 230 continua tallada en els dos sentits de la circulació. Ja està treballant, per tant, s'espera que s'obri o està ja oberta o estan a punt d'obrir almenys un carril i de seguida doncs, els dos sentits de la marxa de la Nacional 230 a l'alçada de l'Es. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, considera imprescindible que el nou govern i el Parlament treballin d'acord amb la legalitat. L'alcalde de Lleida reitera, a més, la seva voluntat de tornar a encapçalar la llista del PSC en les properes municipals de l'any 2019. Ho deia ahir al dinar que va realitzar l'alcalde de Lleida juntament amb regidors, amb tots els representants dels mitjans de comunicació de la ciutat de Lleida.
Mantinc el mateix criteri, la mateixa opinió. Ja vaig dir els dos condicionants, la meva intenció de presentar-me a les properes municipals i això sempre vinculat a que el meu partit m'ho demani i que la meva família em deixi. Amb aquestes dues condicions jo mantinc la mateixa il·lusió. I evidentment ha sigut un any dur, molt dur, molt.
El Ministeri de Foment aportarà 1 milió d'euros al nou Museu Morera de Lleida. L'alcalde Àngel Ros celebra la concessió d'aquesta partida procedent de l'1,5% cultural per adequar l'edifici de l'antiga audiència perquè pugui acollir la Pinacoteca. A aquest respecte també feia unes declaracions.
Celebro la aportació del Ministeri de Cultura a la rehabilitació de l'antic Palau de Justícia com a seu del Museu Morera. Aquest és un dels projectes emblemàtics d'aquest mandat de l'Ajuntament i, òbviament, hem d'agrair al Ministeri de Fomento la seva implicació, la seva valoració del projecte, així com també ho vàrem agrair a la Generalitat i a la Diputació de Lleida.
Estàs informat.
Parlem de salut i parlem de la grip. La grip segueix en alça i, a més, el mapa de tot Catalunya, on porten el control, el Pla de Lleida és la zona més afectada. Ja hi ha 299 casos per cada 100.000 habitants, que és gairebé el triple del mínim per a que es consideri epidèmia, que ja en vam parlar. Les urgències hospitalàries sí que han baixat, reben menys pacients, però això sí, els que reben són més greus. Nosaltres vam parlar amb la gerent de salut a la demarcació de Lleida i la recomanació que ens va fer és, si patim grip, que no ho hem de confondre amb un refredat, si patim grip, febres altes, mals articulars, mal de les articulacions, etc., antitèrmics i a casa. Antitèrmics i a casa. Evidentment, si tenim alguna malaltia, sobretot de les vies respiratòries, sí que s'ha d'acudir al metge per descartar coses, simplement, per descartar. Però si som persones sanes, per entendre'ns, i agafem la grip, antitèrmics a casa. Home, si al cap de 2 o 3 dies seguim tenint febre molt alta, doncs s'ha de mirar, i per això estan els metges. Canviem de tema. En plana cultural, treballadors de cultura i del Museu de Lleida despleguen un llaç groc un mes després del trasllat de les peces a Sixena. Els funcionaris del departament han tornat a exigir l'alliberament immediat dels hostatges, tant exiliats com presos. I el grup del PDeCAT demana a la Paeria que emprengui accions contra l'Amban per difamació als tècnics del Museu de Lleida. La formació també insta l'alcalde Àngel Ros a retornar el llibre Tejidos de Vecindat per les falsedats i manipulacions històriques que conté. Endesa amplia una línia de mitja tensió per millorar el subministrament a 900 clients de Lleida. La companyia inverteix 102.000 euros per unir 6 centres de transformació del polígon industrial El Segre. I les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya generen un impacte econòmic net de més de 121 milions d'euros. Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, els 5 complexos generen un total de 2.194 llocs de treball a les seves zones d'influència. I abans de parlar d'esports, encara direm que ha mort als 100 anys d'edat Càndida Majoral, una de les darreres trementinaires. Havia nascut a la vall de l'Avança i Tuixén, en el si d'una família dedicada a la collita i la venda d'herbes remeieres. 100 anys, eh? 100 anys i uns mesos, perquè va néixer el 2 de febrer de l'any 1917. Per tant, doncs pràcticament 101 anys. Busquem la informació esportiva i, com sempre, ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I ja hem dit i recordem com han quedat emparellats la propera eliminatòria de la Copa del Rei: Leganés, Real Madrid, Espanyol, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla i València, Alavés. Això és el que ha donat de si el resultat d'aquest sorteig a la propera ronda, que ja serà els quarts de final de la Copa del Rei. Amb futbol, Àlex Albistegui diu que torna al Lleida Esportiu amb l'ambició i objectius màxims. Ha tornat al Lleida i el seu desig, i el de molts, i el de tots, suposo, és lluitar per l'ascens. També tenim unes declaracions de Jordi Esteve, de Lleida Esportiu, que diu que amb més públic no estaríem a segona B. Sí que és veritat que vaig veure una fotografia feta des del mateix angle, des dels edificis que hi ha a la part del darrere del gol sud del camp d'esports, el dia del partit de l'Atlético de Madrid i tres dies després el dia del partit del Badalona, i són la nit i el dia. També és normal. El que no és normal potser és la tan baixa afluència de públic als partits de Lliga de la segona divisió B, però vaja, que això és una cosa que està allí i que, vaja, potser el club hi hauria de buscar alternatives per fomentar que la gent s'impliqués més o que la gent volgués anar més al camp. Resum dels partits del cap de setmana, que hi haurà aquest cap de setmana. Avui divendres, a les 9 del vespre, Força Lleida, Futbol Club Barcelona. El Força Lleida a la 12a posició, el Barça a la 14a. És un bon partit per seguir sumant punts. Diumenge, a les 12 del migdia, Deportivo Aragón, que és el colista, Lleida Esportiu. Evidentment és una oportunitat que ningú creu que no serà així, però vaja, és una oportunitat per treure els 3 punts. I dimarts, ja en parlarem, però dimarts l'hoquei viatja al COI, Lleida Llista, a les 9 del vespre, el proper dimarts dia 16, el COI és 9, el Lleida Llista és 6è, també és una bona oportunitat per seguir sumant punts. Ara sí, que anem directes cap a la una, com sempre, buscant una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, ja em poso les xiruques.
No, avui ens quedem a lloc, lloc, diguem-ne, entre cometes, civilitzat, que es pot arribar sense...
És assequible, vaja.
Sí, anem a la Noguera, anem a Vilalta, i on és Vilalta? Doncs mira, sortint de Ponts per la carretera que porta a Calaf, i n'havent fet 4 quilòmetres, cal trencar a mà dreta, i agafar la carretera en direcció Guissona. Després de fer uns 5 quilòmetres per aquesta carretera, es troba el poble de Cabanabona, a mà dreta, i a l'esquerra trobem la carretera que ens portarà a Vilalta. És una carretera estreta i pràcticament sense trànsit, i en arribar al lloc trobo que és un poble solitari, un poble desert, tot i que a Cabanabona em van informar de que algú hi viu, doncs possiblement en aquests moments siguin a fora a treballar i per això dona la sensació de que el lloc està desert. L'església és dedicada a Sant Salvador i depenia de la de Ribelles. I la veritat és que sobta trobar-se amb un edifici d'aquestes característiques, amb una cúpula neoclàssica que és una còpia exacta de la capella de la Universitat de Cervera. El campanar és a la banda dreta, mirant el temple. I el que més em crida l'atenció de la façana és que entre la fornícula, on hi ha situada la imatge del patró, i la porta del temple, hi ha una placa posada que diu textualment: en els anys 1812 i 1813, els senyors barons don Francisco Xavier Duran i d'Escallar i doña Maria Rosa Moner i Bardaxí erigiren a ses costes aquesta capella i vicaria per la utilitat espiritual i temporal dels seus. És a dir, per tant, deduïm que va ser una construcció costejada per uns particulars. I encara que arrencades les lletres i mitges borrades a continuació, també hi havia alguna paraula que no volem reproduir, no, però que feia més aviat referència que eren els seus vassalls, etc. No? Per tant, avui a Vilalta, sortosament, ja no hi ha vassalls, sinó que hi ha persones lliures, persones, vull dir, que poden sentir-se satisfets de poder construir aquest poble i poder tirar endavant. I la dita d'avui ens diu: Sant Antoni, patró dels rucs, perquè ja ens hi anem atensant.
Vaja,
el dia
sí.
17 és el Sant Antoni, patró dels rucs.
I tant. Gràcies,
molt
Joan.
Bé. Adéu.
Un bon patró, eh? Per cert, a les nostres terres no hem de fer, la broma fàcil, és el patró de la pagesia. Per cert, una darrera hora, el PSC diu que Gimenells tindrà nou alcalde socialista després de la inevitable moció de censura per fer fora Pérez. La federació del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran es fixa com a objectiu incrementar el nombre de llistes de la formació en les municipals del 2019. 30 segons, arribem a la una de la tarda. El que farem és buscar la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després hi tornem amb el migdia Lleida, amb la Nacional 240, amb propostes d'oci tant de Lleida com de Tarragona, amb les estrenes de la cartellera de cine, amb el divendres de cine i la Laura González, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc, amb tota la resta ja de propostes del món dels espectacles i de la cultura.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil cruzará los datos del caso de Diana Kerr con otros que siguen sin estar resueltos. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, que advierte, eso sí, de que primero hay que cerrar el caso del asesinato de la joven madrileña, Noela Bao.
Cuando se cierre el caso Diana Kerr, las fuerzas de seguridad retomarán investigaciones sobre otras mujeres desaparecidas o muertas en Galicia. Cruzarán datos para determinar la posible relación de José Enrique Abuín el Chicle. Santiago Villanueva es el delegado del Gobierno en Galicia.
Estudiará la posible coincidencia y estudiará la posible relación con otros casos en base a los datos que este caso nos ofrece. Y también en base, muchas veces, en casos que se resuelven y datos que ofrecen determinados casos, y puede haber relación con otros supuestos que hay en Galicia.
La familia de una joven viguesa cuyo cadáver apareció en 2002 ha pedido ante el juez que reabra el caso al ver similitudes con el de Diana Kerr.
Por cierto, que el abogado del Chicle ha renunciado a su defensa. Y a esta hora, Carles Puigdemont se reúne con sus diputados en Bruselas para analizar la viabilidad de su investidura. El expresidente de la Generalitat pretende presentarse sin pisar España y a esta hora toma fuerza la posibilidad de que delegue la lectura de su discurso de investidura en otro diputado. En cualquier caso, el portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha pedido a la Fiscalía que facilite su presencia en el Parlamento catalán.
Yo no estoy planteando que el señor Puigdemont no asuma responsabilidades. Yo lo que planteo es que se tomen las decisiones que faciliten que pueda tomar con normalidad su acta de diputado y puede ser elegido presidente de la Generalitat. Y ahí el papel de la Fiscalía en relación a los ingresos en prisión provisional es fundamental. Ahí la Fiscalía tiene un enorme recorrido para ayudar a encauzar esta cuestión.
Hay más noticias en este viernes 12 de enero que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Con pie y medio en el fin de semana, atentos a la previsión del tiempo. Vuelve a nevar en áreas de Castilla y León, Galicia y también en el centro de la península. Las nevadas van a ser, eso sí, menos intensas que las registradas el Día de Reyes y se prevén acumulaciones de nieve de entre 3 y 10 centímetros. Por la que pueda caer, se pone a cubierto Pablo Iglesias. En el último mes, encontrarla ha sido más complicado que buscar una aguja en un pajar. El líder de Podemos reaparece mañana en el Consejo Ciudadano de su partido y lo hace tras el fiasco en las elecciones autonómicas catalanas y después de las críticas recibidas de parte de sus socios de Izquierda Unida. Y te estamos contando un dato preocupante. 9 de cada 10 profesores convive con situaciones de violencia en los colegios e institutos. Peleas entre alumnos, vandalismo, amenazas a profesores, acoso. Sobre esto te preguntamos hoy en este Mediodía COPE. ¿Qué está pasando? ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? ¿Cuánto daño están haciendo los grupos de WhatsApp de los padres? Pues esperamos tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. 637-230000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes ha habido sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Con qué emparejamientos, José Luis Corrochano?
La suerte está echada. Acudimos a la ciudad del fútbol de Las Rozas para que Eri Frade nos cuente los emparejamientos y la cita cuándo es.
Era casi inevitable que hubiese algún derbi en estos cuartos de final, pero serán Leganés-Real Madrid y Español-Fútbol Club Barcelona, derbi madrileño y derbi barcelonés. El partido con más cartel parece el Atlético de Madrid-Sevilla, el emparejamiento con más cartel, y completa estos cuartos de final el cruce entre el Valencia y el Deportivo Alavés. La ida oficialmente es el 17 de enero, el próximo miércoles, la vuelta dentro de dos miércoles, el 24 de enero. Puede haber día arriba o día abajo en función de las televisiones. Lo que está claro es que el partido de la jornada 20 del Real Madrid frente al Deportivo de La Coruña tendrá que verse alterado, tendrá que jugarse de domingo porque el Leganés cierra jornada y tendrá que jugar su partido de Copa del Rey, su partido de ida el próximo jueves.
Y hoy comienza la jornada de Liga con el Getafe Málaga que se va a jugar a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Sapa que hem arribat ja, hem sobreviscut i hem arribat el divendres de la primera setmana normal de l'any. Eh?
M'agrada això, Ricard, que hem sobreviscut.
Sí, sí, però és la primera setmana normal de l'any, que total és la segona setmana de l'any.
Sí, sí, però és la primera, efectes pràctics.
Sí, sí.
Escolta, Ricard Álvarez des de Lleida, molt bon dia, que no t'havia saludat.
Bon dia, Mònica Carrasco des de Tarragona. Què tal?
Sí, és veritat que a mi m'ha costat, se m'ha fet molt llarga, eh? Ha sigut una mica setmana doble.
Ha sigut llarga, eh? Sí. Però què dura més aquesta? No, no, són 5 dies igualment.
Sí, però bueno, ara ja està. Ara ja m'ha agafat carrerilla, que es diu, sí. I ara ja va tot costa avall.
Brandida. Sí. I anem a lo loco, sin frenos.
Exacte. Però...
Molt bé. Arribem al divendres i arribem a la Nacional 240 dels divendres, que és la... És maca, també, aquesta
Nacional. Ai, m'agrada molt. Jo m'ho passo molt bé els divendres. A més, com que ja... Això ho hem dit altres vegades. Com que ja un està de millor humor, no ens enganyem.
Ja és divendres.
És divendres, t'ho agafes tot amb més ganes, eh? La feina ja no és tanta feina.
Però és que, a més del que parlem, doncs, propostes d'oci, perquè feu en família o sols o en parella de cara al cap de setmana, després parlem de cinema...
És agraït.
Clar que sí. Escolta, digue'm coses, va, que igual agafo el cotxe i vinc cap a la zona de Tarragona.
Sí? Ah, doncs mira, tinc un parell de propostes. D'entrada, la festa grossa aquest cap de setmana la tenim a Reus, perquè es tanque, de fet, oficialment es fa el traspàs avui, eh? S'acaba la capitalitat cultural de Reus, donen el pas a Manresa, això ho faran avui en un acte més institucional, al Teatre Fortuny, però és que demà dissabte han preparat una festa festassa a la plaça del Mercadal, amb focs artificials, música, bé, tot un espectacle obert a tothom, a la ciutat i als que no som de la ciutat també per participar-hi, a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Mercadal. Pot estar molt bé, de passada visiteu Reus, que és molt maco.
Que, per cert, la capitalitat cultural és anual, ha durat un any.
Ara serà a Manresa, esperem, ara farem balanç i aquestes coses, esperem que es mantinguin algunes de les coses que han passat durant aquest any, que no quedi només en el 2017, però bé, aquesta festa és una bona oportunitat per apropar-vos a Reus si no ho coneixeu o si fa temps que no veniu, a partir de les 7, eh? I encara tinc una altra proposta. Tu t'agrada això de mirar els estels i el cel, Ricard?
Sí.
Doncs mira, a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, també aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, fan una activitat, és l'observació de les Plèiades, en què us explicaran com funcionen, no? Com es formen, com es desfan, les podreu observar, situar-les al cel. Dissabte 13, cal reserva, us deixo el telèfon, 977-500-511, a Roquetes.
Molt bé. Doncs mira, jo et faré un popurri de propostes.
Ah, molt bé,
Sí, mira, per exemple, ara dèiem, no? És que la setmana normal s'acaba tot el tema de Nadal. Doncs mira, a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, el Nadal s'acaba aquest cap de setmana.
Ah, molt bé, ho he allargat una miqueta.
No s'havia acabat encara, no. I, a més, s'acaba demà dissabte a les 8 del vespre amb una cantata de Sant Nicolau que explicaran la veritable història de Santa Claus.
Ah.
Amb una cantata, eh? amb un munt de cors, hi haurà no sé quantes persones sobre l'escenari cantant. A més, ja m'han dit que també fan participar el públic. Però record tota la història veritable de Santa Claus.
No, doncs mira, és interessant. A més, sempre és una... Escolta, és bon moment anar a l'Auditori Enric Granados.
Clar que sí, clar que sí. I això demà dissabte a les 8 del vespre. I, a més, és el que diem, eh? Entrar a l'Auditori Enric Granados de Lleida... també és un plus. Després també aquest cap de setmana al Caixa Fòrum s'acaba la exposició de pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra, que són unes peces que per primera vegada van sortir del Museu de Ginebra i han estat a Lleida. Acaba aquest cap de setmana. Jo ho dic això perquè si sou amants de la bona pintura, és una exposició imprescindible.
Jo l'he vist, aquesta, eh?
Sí?
Sí.
I et va agradar?
Sí, està molt bé, és molt interessant.
Doncs ha sigut pionera a Lleida, després es mourà per més demarcacions de Catalunya, però a Lleida, de moment, la tenim, acaba aquest cap de setmana. Per tant, és allò, ja ho sé que us ho dic el darrer dia, però mai és tard. I, si em deixes, et dona una altra exposició.
Home,
mira,
i tant, que et deixo.
Que aquesta està oberta ja, i per tant, hi podeu anar fins al 31 de gener. Aquesta és curiosa. Està al claustre infantil de la Biblioteca Pública de Lleida, que també és a l'edifici de la maternitat, tu bé coneixes. Sí. És un edifici ja força impressionant, només l'edifici en si. Però és una exposició, mira, jo crec que t'agradarà. Porta per títol Once Upon a Time. I el que
és
fa...
És de contes. Aha,
és de contes, efectivament. Però el que fa és recrear la vida dels personatges més famosos dels contes més famosos un cop s'ha acabat el conte.
Ah, carai, que interessant.
És a dir, la rateta que es comprava l'escaleta, molt bé, tota la vida ha fet el mateix, però i quan s'acaba el conte, què passa, què fa? Quines són les seves necessitats? O el llop?
Ah, doncs m'agrada molt, és una proposta molt diferent.
Us avanço que el llop, per exemple, quan s'acaba el conte, diguéssim que s'escapa pel llom del llibre, i sabeu què és?
Què és?
És saxofonista.
Què em dius ara?
Uh-huh. El llop és saxofonista.
Ah, doncs m'agrada molt, aquesta me l'apunto.
És una exposició...
Quan la tenim?
Fins al 31 de gener.
Ah, perfecte, perfecte.
És una exposició que recrea els personatges famosos dels contes. Escolta, un cop s'acaba, un cop els pares han tancat el llibre, o els nens, què fan aquests personatges? Doncs, entre d'altres, jo us n'he dit una, però n'hi ha més.
Doncs vinga, a la Biblioteca Pública de Lleida.
A la Biblioteca, i tant que sí. Propostes del cap de setmana. I d'entre setmana.
I una cosa que sempre, uh-huh, sempre és proposta, això no falla cap cap de setmana, és la cartellera.
Sí.
O sigui que agafem una mica d'aire i la repassem.
Sí, fem una pausa. Venga. I parlem de cinema.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de los...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Juan Domínguez Vendala tenía claro lo que quería ser desde pequeño. Hoy es un referente en la lucha mundial contra la diabetes.
Fue uno de esos chiquillos que tenían claro lo que querían ser. ¿Cómo llega un joven de 14 años a responderle a su padre con lo de biólogo molecular?
A mí me encantaba la biología desde muy chico. De hecho, tenía siempre una doble vocación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué cojones está pasando con estas putas fallas, Mildred?
La policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Ganadora de 4 Globos de Oro, mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guión.
Esta vez la chica no pierde.
3 anuncios en las afueras, 12 de enero en cines.
Apa, que parlem de cinema, com ja m'ha avançat Mònica. Has anat al cine per ser aquestes festes?
Mira, no. és que les festes tothom diu que és moment d'anar al cine, no? El dia després del dinar de Nadal o de Sant Esteve o el dia 1. Jo, és aquest risc que no em ve de gust sortir de casa.
Jo, les festes, en general, tothom diu que és per fer moltes coses.
A mi no em dóna tant la vida. M'entens?
Pensava que era l'únic.
No puc. Però sí que és veritat que un dels propòsits de 2018 és anar molt més al cine i ja tinc un parell de pel·lícules marcades per aquesta setmana.
Molt bé. Laura González, la nostra especialista en cinema. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, Laura. Bon any, que no havíem parlat encara.
Igualment.
Ja no sé si me'n recordaré d'això de fer ràdio, eh?
Sí, dona. Sí, dona.
És com anar amb bici. Això diuen, això diuen. Has anat al cine, per cert?
No.
Fixa't que jo tampoc hi he anat, però sóc el que va preguntant als demés.
Clar, no, és que aquí cap geperut no es veu el seu gep, saps què et vull dir?
Clar, no, a mi no m'ha donat per res, jo no ho sento, i és el que dèiem. Saps la mala costum que tenim? No, ara les vacances faré això, em guardo per fer això, allò. No, les vacances són justament per no fer res. I ja en surten de coses.
Ja passa, és que jo et dic, el Nadal per mi és molt mala època per anar al cinema. Mm-hmm. De fet, no sóc gaire partidària. O sigui que ara sí que comença l'any de veritat, cinematogràficament parlant, aquesta
doncs,
setmana.
Laura González, per cert, que em volies parlar dels Globus d'Or, per
sí,
començar.
Sí, els vam tenir el diumenge passat. Mm-hmm. I, de fet, quan vam estar aquí comentant a veure quins guanyarien, només n'he encertat dos de les grans categories, que un és el millor actor de drama, per Gary Oldman, que ja era hora, per El instante más oscuro, que fa de Churchill, s'estrena avui, i després us la comentaré, i la millor pel·lícula d'animació, Coco, que encara no l'he vist, Mònica?
Aquesta aneu i aneu, sisplau.
Sí, jo tampoc, sí. I me l'han recomanat molt, i sempre dic, no, jo tinc la companya de Tarragona que me l'ha recomanat molt també, però encara no hi hem anat.
De veritat que val molt la pena. No sé, està en cartellera encara? Sí,
sí,
no?
sí. Aquí
doncs
Lleida
aprofiteu,
sí.
Aprofiteu.
Doncs bé, com que vam tenir estrenes el 5 de gener també i no vam parlar, doncs us les explico una mica ara, perquè així les que tingueu encara en cartellera, perquè les estrenes de la setmana passada com encara estan en cartellera.
Una setmana han de durar.
Doncs així també podeu saber una mica de què van.
A veure, què es va estrenar?
Mira, el 5 de gener es va estrenar Molly's Game, que ens explica la història real de Molly Bloom, que va arribar a ser multimilionària abans dels 21, fent ús de la seva intel·ligència i de les seves dots empresarials. Doncs va aconseguir guanyar milions de dòlars al món del pòquer, abans de que l'FBI la investigués. Ah. Està protagonitzada per la Jessica Chastain i, bueno, és un thriller, si més no, interessant, així basat en fets reals.
Ah, basat en fets reals.
Sí, sí. Tindrem també Insidious 3, La última llave, que sembla que la saga aquesta de terror moderna sobre somnis i subconscient doncs toca la seva fi amb aquesta quarta entrega, on la parapsicòloga Elise Reinier doncs s'enfronta al seu cas més complicat, que és el que succeeix a la casa on va créixer i on va començar a percebre esperits, energies i presències de l'altre món, així una mica de terror.
Aquesta sí que la conec, eh?
Sí, és que és molt mítica, esta banda sonora.
El Forrest Gump.
Doncs bé, aquesta música em serveix per introduir Wonderstruck, el Museu de les Meravilles, que és una pel·lícula basada en una novel·la i que aborda el tema de la discapacitat auditiva amb una trama a cavall entre el drama i la fantasia infantil. Els protagonistes són Ben i Rose, que són dos nens que pertanyen a èpoques diferents. Ella a la dècada dels anys 20 i ella a la dels anys 70 del nostre segle, els dos. Llavors, els dos nens doncs, desitgen que les seves vides siguin diferents i s'estableix un cert paral·lelisme entre els somnis dels dos, exposats a la pantalla en forma de com un calidoscopi simètric, diferenciant les dues històries amb el color dels fotogrames, és a dir, els dels anys 20 en blanc i negre i el dels anys 70 amb color. És una pel·lícula una mica especial. Pretén ser per a tots els públics, però jo crec que als nens els avorreix una mica. Mm. Després tindrem també... Bueno, van estrenar també Què fue de Brad, que vaig veure el tràiler d'aquesta pel·lícula i em vaig preguntar per què Ben Stiller sempre fa el mateix paper d'home de mitjana edat, jove, però no tant, que és un fracassat i busca al·licients en la vida.
És veritat, està una mica encasellat, eh?
Sí, 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 sí. Bueno, doncs aquesta pel·lícula doncs, va del mateix.
Igual la produeix ell mateix, eh? Que és productor,
possible.
Eh?
Sí, 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 és possible. Però bueno, és com canviar una mica de paper, no sé.
Però si algo funciona, diuen, no lo toques.
Ja, però Zoolander, per exemple, li funcionava molt bé. I vale que té el seu públic.
No les he vist, aquestes del Zoolander, aquestes.
Ah, però són de risa, te farien gràcia.
Jo n'he vist una i ho trobo insuportable.
Sí?
Què us he de dir?
Però és que al Ricard li agraden aquestes pel·lícules.
La Laura em té molt calat.
És que em posen nerviosa, jo no puc.
Doncs bé, aquesta pel·lícula doncs, va del mateix. El Brad, que és un home que no ha aconseguit gran cosa en la seva vida, treballa en una ONG i té una rutina comú i sense massa d'altabaixos. Llavors, quan el seu fill ha de triar universitat, mentre l'ajuda, doncs recorda els seus antics companys de quan ell era estudiant i es compara amb ells i ells ara són rics i han triomfat en la vida, però el Brad no. Llavors, doncs va, de Què fue de Brad, que està també interpretat per Ben Stiller. Vam tenir també Entre elles, una pel·lícula belga, que és una comèdia femenina protagonitzada per quatre dones que són molt diferents, però tenen una cosa en comú, sempre menteixen per amor. Llavors, setmanes abans de la boda d'una d'elles, les altres tres descobreixen que el futur marit és infidel a la seva amiga. Tot i això, decideixen no dir-li res. I és una mica una comèdia així.
És comèdia.
Sí, sí, sí.
És comèdia per alguns de la dona.
Després van tenir també Que baje Dios y lo vea, que és una comèdia espanyola que narra la història d'un monestir en fallida. L'única oportunitat que tenen de sobreviure, entre cometes, doncs, a la crisi aquesta és guanyant la Champions Clerum, que és una competició de futbol a nivell europeu que és únicament per a religiosos. Però resulta que a la congregació del monestir doncs, no hi ha ningú que sàpigui jugar al futbol. Així que n'hauran d'aprendre amb Déu i ajuda.
No està basada en fets reals, no?
No, crec que no. Surt Carla Lejalde, Langui... Bueno, gent molt de la comèdia espanyola. També una pel·lícula d'animació que es diu Sola en casa. És una pel·lícula canadenca. És una animació 3D i va sobre una nena que es trasllada a viure amb la seva mare a una casa estranya plena de gnomos de jardín. Ah. Aviat descobreix que aquests gnomos s'encarreguen de custodiar un portal dimensional que hi ha a la casa perquè no passin al món dels humans unes criatures malignes anomenades trocs. És entretinguda i, si més no, és original.
Mònica, n'hi has trobat alguna?
No.
No. Bueno, però aquestes són les que es van estrenar.
Bueno, no, si a Molly's Game, té punts, no?
Aquesta,
té possibilitats.
Sí, 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 sí. Bueno, aquestes són les que es van estrenar just fa una setmana. Per tant, Laura González, què s'estrena avui?
Doncs avui s'estrena El instante más oscuro, que és una pel·lícula britànica, és un drama bèl·lic sobre les polítiques de la guerra. L'acció està ambientada a l'any 1940, quan Churchill es va convertir en primer ministre en un moment crucial durant la Segona Guerra Mundial, quan els nazis avançaven de forma que semblava irrefrenable, conquerint gairebé tota Europa i amenaçant la Gran Bretanya. Llavors Churchill va explorar la possibilitat d'un tractat de pau amb Alemanya, o bé ser fidel als seus ideals i lluitar per la liberació del continent. Aquesta pel·lícula ha sigut premiada al Gary Oldman, que fa de Churchill, com us he dit abans, als Globus d'Or.
Aquesta tinc moltes ganes de veure-la, eh?
El instante moltes. Más oscuro.
Sí.
Per cert, es pot haver perdut el compte de quantes pel·lícules s'han fet relacionades amb la Segona Guerra Mundial, eh?
Sí, jo crec que sí.
O que tinguin com a escenari...
Com a rerefons històrics, sí, eh? Sí.
Perquè
sí,
n'hi ha que són bèl·liques directament i n'hi ha altres que succeeixen durant la Segona Guerra Mundial.
Clar, sí.
Està clar que històricament va ser un moment molt... anava a dir molt lleig, va ser un moment molt històric dins de la història.
Decisiu, clar. Sí.
Clar. Per tant, és normal. Escolta, hem canviat de música.
Sí. És que...
O sigui, de Forrest Gump em saltes amb això, eh?
Això és...
Espera, mira. I això per què? No, això què és, primer?
Això és forma part de la banda sonora del Dia de la Bèstia, que la van ficar a la tele durant els Nadals i la vaig veure i m'encanta. És una pel·lícula que l'he vist, però
una obra mestra,
la torno a veure i me sembla super ben feta, no sé, m'agrada molt. El personatge del padre Caban, italià, allí també, l'Àlex Angulo com a padre Berriatua, me va encantar. I vaig dir, pues mira, ficaré la música, perquè venen aquí unes estrenes una mica fortetes, us les explico. Tres anuncios en les afueres. També ha sigut molt premiada als Globus d'Or, va guanyar la millor actriu, la millor pel·lícula de drama, bueno, el millor actor secundari per Sam Rockwell... I, bueno, va explicar la història d'una dona de 50 anys, la filla de la qual va ser assassinada. La mare Coratge, en aquest cas, inicia pel seu compte una guerra contra la policia del seu poble, que és un poble de l'interior dels Estats Units, perquè creu que estan més interessats en torturar afroamericans que en fer justícia pel cas de la seva filla. I aquesta guerra, doncs, comença per plantar tres tanques publicitàries increpatòries a l'entrada del poble que donaran molt que parlar. És una pel·lícula...
He vist el tràiler.
Sí, és cinema independent.
Dura, no? És dura.
Sí, però està una mica en clau d'humor.
Però, de fet, a ella l'han premiat, no? A la Frances McDormand,
sí.
Per aquest paper. O sigui que, a veure...
És veritat, he vist el tràiler i em va semblar interessant el tema.
Sí, jo suposo que l'aniré a veure. No sé, clar, depèn del temps que tinga, també.
Però és comèdia, al final...
Sí, és una comèdia negra, per dir-ho d'alguna manera.
És un drama-comèdia.
Sí. Tindrem també El extranjero, que està protagonitzada per Jackie Chan i Pierce Brosnan.
Com, perdona?
Jackie Chan.
Jackie Chan i Pierce Brosnan. És una pel·lícula d'acció i venjança.
No, home, clar. Si el Jackie Chan segur que és d'acció.
Sí, aquest combo d'actors també me va petar la bola una mica.
El Pierce Brosnan, jo l'he vist en molts papers.
Així, és una mica convertint Osborne i Arevalo, així d'entrada, no?
Sí, és raro, és raro. I espera, el rerefons és El terrorisme de l'Ira.
Ah, però és una pel·lícula seriosa o és una comèdia?
Sí, no, ni un riure.
Ah, ni un riure. Ah, jo pensava que era com una comèdia, no?
Si no és una comèdia d'acció.
No. Explica la història d'un home que té un negoci asiàtic, el passat del qual entra en erupció en una venjança desenfrenada arrelada en la mort de la seva filla en un atemptat terrorista per motius polítics. I és així com s'acaba...
Que s'està aguantant el riure, per què? Perquè estàs imaginant a Bertín Osborne i Arevalo, Laura, no?
A veure, és un producte molt estrany. Trobo que és un producte estrany.
Ull, com l'estem batejant ja, eh?
Sí. S'estava aguantant el riure dient-nos la trama de la pel·lícula, dient, això no té ni cap ni peu.
És un producte molt estrany.
Sí. Doncs aquí entra en joc un estira i arronsa violent contra un oficial del govern britànic, que és el Pierce Brosnan, que sembla que té alguna cosa a veure amb els terroristes que van perpetrar l'atemptat que acaba amb la filla del personatge que interpreta Jackie Chan.
Ah, o sigui que és un dramón. O sigui que realment és un dramón.
És drama i acció. Perquè, clar, bueno, les arts marcials, si està Jackie Chan, doncs s'hauran de... No? Fes servir.
Sí, bueno.
Tindrem també Most Beautiful Island, que és un inquietant thriller que s'endinsa en les complicacions que tenen els immigrants als Estats Units. Està dirigida i protagonitzada per l'Anna Ascensio i, bueno, la història va sobre una dona que busca feina i a la que li acaben oferint un treball ben estrany que es desenvolupa al soterrani d'una gran ciutat. Jo he vist el tràiler i mal rotllo. A mi m'ha donat mal rotllo, però trobo que és un producte molt interessant i dintre del cinema independent i d'autor ha estat bastant, la crítica l'ha deixat bastant bé. Tindrem també Call TV, cinema trash espanyol.
Què vol dir això?
Bueno, és, com t'ho diria, les pel·lícules de Geallo dels anys 70 italianes, com El pájaro de las plumas de cristal, Aquarius, Suspiria, el Darío Argento...
No en conec ni una. Són, o sigui...
És un producte una mica alternatiu, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'encanta aquest tipus de cine.
Però sang i fetge o no?
Una mica, però tractat de forma còmica. Saps? Potser te surten unes vísceres però porten purpurina, per a que m'entenguis. Llavors, bueno, és entre el misteri i la comèdia.
Mira, just està dient això, Mònica, tu perquè no la veus, ha començat a fallar el fluorescent de l'estudi. I està fent pampallugues mentre es diu això.
És poltergeist. Molt adient per a aquesta secció que passi.
Doncs bé, Call TV va sobre la Lucía, que comença a treballar en un programa d'aquests de televisió de trucades nocturnes. I, bueno, per amb ella és la pitjor nit de la seva vida. Un dels telespectadors que truca doncs sembla estar estranyament obsessionat amb ella. I hasta aquí puedo leer. És una pel·lícula que dura 88 minuts, vull dir, sí, si llegeixo més te l'explico.
Va per feina, no?
Sí.
Vinga, estem a la recta final amb 2 minuts i mig.
Vinga, pues rapidet. Timai, rumbo a Vietnam. És una comèdia tendra amb 3 actrius de luxe com a protagonistes, la Carmen Machi, la Aitana Sánchez Gijón i l'Adriana Ozores. Narra l'odissea d'una dona que, després de perdre la seva filla en un accident, doncs rep una carta on se li concedeix l'adopció d'una nena vietnamita. Acompanyada de les seves 2 millors amigues, que mai no han sortit d'Espanya, viatjaran a Àsia per poder adoptar la nena, vivint situacions complicades, exòtiques i rocambolesques. Uh-huh. És una mica comèdia, també. Tindrem The Jungle Bunch, la panda de la selva. És animació que ve de França, una mica fluixeta, la veritat. Té com a protagonistes els animals de la selva i la trama se centra en un pingüí, el Maurice, que ha estat criat com un tigre, i un koala malvat anomenat Igor, que intentarà fer malbé els plans del Maurice. Tindrem també Loving Vincent, una pel·lícula polonesa. Polonesa o polaca? De Polònia, què es diu? Polonesa o polaca?
El que vulguis.
Jo diria que polonesa,
ja, no? Ja també entès.
Té pinta de molt interessant, això, eh?
Sí.
Ara el Ricard ha dit, mira l'agafapasta aquesta. No. Es veu que, no, tècnicament és brutal aquest documental. Sí. És que n'he sentit a parlar.
Ah. Mira, és una pel·lícula molt original, sobretot en la seva forma, com diu la Mònica, ja que tracta d'animació, però basada en quadres a l'estil de Vincent Van Gogh. Ha estat pintada per molts artistes i ens parla dels últims anys de vida del Vincent Van Gogh, de la seva passió i de la seva bogeria. Però són 56.800 fotogrames d'olis pintats i, bueno, és una experiència única per a veure-la en la gran pantalla, perquè és com veure quadres en moviment a la pantalla.
O sigui, cada fotograma és pintat?
Sí. Es veu que tècnicament és brutal. A Lleida, no ho sé, a les comarques de Tarragona, com sempre, la podem veure a la Rambla de l'Art de Cambrils, dilluns 15, eh?
Això és un cinema alternatiu?
No és alternatiu.
Bueno, és un documental, no?
És enriquir una mica la vista.
Sí, la exacte.
Veritat. Mira, te penjo al Twitter el tràiler.
No ho hauria dit millor. Enriquir la vista i l'esperit.
Sí. Escolta, que n'hem dit unes quantes, la Mònica ja s'ha mullat, amb Molly's Game.
No. Ah? Bueno, aquesta sí tinc temps perquè surti Idris Elba i tu ja saps que això no m'ho puc perdre.
Ah, sí, cert.
L'estrangero, però... no? La de Jackie Chan.
No, tot i que tinc curiositat, he de confessar. No, jo voto per Churchill i El instante más oscuro.
Molt bé. Molt Laura bé. González, te'n vas al cine?
Ara mateix no, però...
No. Sí?
El diumenge me'n vaig a veure Lady Gaga i això ja me prendrà temps. Oh. Me prendrà molt temps.
Bueno, ja ens ho explicaràs també.
Molt bé.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Mònica Carrasco, a punt d'arribar a 2 quarts.
Ai, sí, senyor.
De divendres.
Ens retrobem dilluns, com sempre, sí. A l'hora habitual, a 2:15, i parlarem de donacions de sang, que estem en plena marató, que ha començat avui. O sigui que una cosa que podem fer aquest cap de setmana també és anar a donar sang.
I tant que sí. Bon cap de setmana.
Igualment. Adéu, Ricard.
Un minutet ens falta per arribar a 2:15. Recorda que estem a divendres 12 de gener del 2018. Seguint amb aquest incident que hi ha hagut a Les, ja saps que s'ha incendiat un camió que portava gas liquat, que s'ha hagut de confinar la gent a les seves cases, que ja s'ha donat llum verda perquè la gent pugui sortir aquest migdia, doncs Ens arriben més informacions. Per exemple, els alumnes de l'ES s'havien confinat a la sala de plens de l'Ajuntament per la proximitat del centre amb el camió incendiat. L'alcalde diu que l'incendi del camió ha posat de manifest que els dos simulacres que es fan durant l'any a la població són realment profitosos. Nosaltres, que anem directes cap a 2:15 i obrim l'Espai Groc. Cap a les 2 de la tarda, estem ja en setmana normal. Quan dic normal vull dir que és una setmana que no hi ha hagut cap festiu al mig, ni cap pont, ni cap història. Ja hem acabat tota la tradició nadalenca. O quasi. Perquè ja veureu que hi ha un equipament que la clausura aquest cap de setmana. Estem a l'Espai Groc, com sempre, i ben acompanyats amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any a tots i totes.
Igualment, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la tècnic del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any, igualment.
No és això Año Nuevo, Vida Nueva i Càrrec Nou, no? No hi ha manera. Em fas un embolic sempre que t'he de presentar.
Però no és cap embolic, avui ho has dit molt bé.
Sí, però tècnic, la tècnic, no. Bueno, és qüestió d'acostumar-s'hi. Què tal, Marta, com estàs?
Bueno, podríem estar millor, aquesta grip.
Però ha sigut, és grip o és refredat?
Grip.
Ah, tu ets
grip,
la
de les grip. Grip de mal d'ossos, mal de cap, aquestes coses.
I què tal, es passa bé o...?
No. No ho recomano, no.
A casa t'han fet el buit? O sigui, ah, tens grip, doncs vinga, ves allà a l'habitació de convidats.
No, perquè me diuen, si ens ho has d'encomanar, ja ens ho haguessis encomanat, ja està.
Però escolta, jo vaig parlar amb el responsable d'epidemiologia de la demarcació de Lleida de Salut, em va dir que sí, que t'has de canviar d'habitació.
Ah, sí? Pues
sí, sí. No. Fora. El que té grip, fora.
No ho he fet.
O a l'inrevés, el que no la té, se'n va cap al menjador.
Ah, això ja m'agrada més.
També podria ser. En fi, com deia la Maribel, bon any nou, perquè no ens veiem des de l'any passat.
Doncs sí, bon any.
Des del 2017 sembla estrany, com passen... Bueno, va passant tot com ha de passar. El temps passa i, per tant, ja ho tenim tot aquí. Puri, anem directes cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè quan deia al principi que és una setmana normal, evidentment és una setmana normal, sobretot pel fet de que les escoles han tornat a tenir la canalla a les aules i, per tant, això és el que indica aquesta normalitat. Però vosaltres tanqueu el cicle de Nadal aquest cap de setmana.
Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una producció, penso, molt interessant. Es diu Sant Nicolau, la veritable història de Santa Claus. I bé, això ho fem amb el cor de l'Auditori, que també ha convidat a d'altres cors, i amb una orquestra, la de Terrassa 48.
Està amb nosaltres avui el director del cor de cambra de l'Auditori, el Xavier Puig. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, bona data per tancar ja les festes de Nadal,
sí, i nosaltres en resistim, diguem-ne, a oblidar les vacances i les volem allargar una setmana més.
Això ho teniu, Puri, com has dit, demà dissabte a l'Auditori, en quina hora?
A les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda.
O del vespre, com...
Uh-huh. És la cantata de Sant Nicolau, la veritable història de Santa Claus.
Sí. Ara, com que tenim el Xavier, jo penso que ell és la persona indicada perquè ens expliqui una miqueta de què va el tema.
Sí, doncs, la veritat és que és una obra molt, molt especial. És una obra que Benjamin Britten, el compositor anglès, va escriure a mitjans del segle XX, l'any 48, i jo diria que és un llenguatge originalíssim, un llenguatge que se l'inventa Britten, que no té ni precedents ni segurament continuadors, i és una obra que té algunes particularitats. Una d'elles, per exemple, és que fa participar el públic i, per tant, allò que ara està tan de moda, que són els concerts participatius, doncs Britten's ho havia ja inventat a mitjans del segle XX, i hi ha dos corals que estan pensats perquè els canti el públic i, per tant, el concert començarà amb un petit assaig del públic perquè després es pugui sumar a la seva interpretació.
Déu-n'hi-do.
I llavors, sí, és una obra que és narrativa, que ens explica una història, ens explica la història d'un sant, de Sant Nicolau, una història del segle III després de Crist, ens explica doncs, els seus miracles, tota la seva història, i aquest va ser per una de les històries que allà podrem conèixer, la història dels nens morts, de que va ressuscitar a tres nens morts, doncs es va considerar el sant dels nens. Mm-hmm. I això va anar evolucionant, i a Europa es va fer molt famós aquesta personalitat del sant dels nens, i quan es va exportar, els emigrants europeus la van exportar a Amèrica, doncs a poc a poc el personatge es va convertir en el que ara coneixem com Santa Claus, i que d'alguna manera ha retornat doncs, aquesta vegada amb un barret vermell en lloc de la mitra i amb uns rens en lloc del cavall. Però és aquest mateix personatge, diguem-ne, que va evolucionar amb Santa Claus, i Britten ens explica doncs, la història original d'aquest sant des del seu naixement, amb un número molt, molt divertit, fins a la seva mort amb un número molt dramàtic. És una obra fantàstica i que, a més, contem doncs, amb un grup de formacions doncs, molt, molt interessant. Hem convidat a la Coral Sant Jordi, juntament amb el Cor de Cambra, per fer la part del cor mixt, i després hi ha una part encarregada a les veus blanques, i aquí comptem amb la Coral Infantil Shalom de Lleida, comptem amb el Cor Eurídice de les Borges Blanques i comptem amb la Coral Infantil de Cervera.
A veure, Xavier, una pregunta, perquè sí. Sé que el Ricard ho preguntarà, que són veus blanques.
Les veus blanques, sí, són veus de nens, en aquest cas també hi ha veus de noies, i per tant, sabeu que els nens canvien la veu a partir d'una certa edat i llavors doncs, tenen la veu més fosca. I per tant és una part per veus que no han canviat la veu. Mm-hmm. És això que en diem les veus blanques, que són per tant les veus de nens i nenes, quan dic nen dic que de fet tenim moltes més nenes que no pas nens, i també de les noies en aquest cas.
Em pensava que no tingués a veure amb el Nadal, amb la neu, veu blanca.
No, però bueno, sí que és veritat que durant el Nadal les veus blanques, diguem-ne, tenen molta més feina.
I heu fet gira d'aquest espectacle?
Sí, aquest espectacle el vam inaugurar a l'Auditori de Barcelona a principis de desembre, en el que va ser el concert del 70è aniversari de la Coral Sant Jordi, i que és una obra doncs, que va molt bé per aquestes famílies corals. Quan hi ha una família coral, que hi ha el cor mixt, però també hi ha el cor de joves, el cor infantil, i és una obra perquè fa participar realment a tots els grups. I per tant, doncs, la Coral Sant Jordi la va escollir com a obra per celebrar el seu 70è aniversari, i també em dedica l'endemà, aquest diumenge, el proper diumenge, l'endemà del concert de Lleida, ho farem a l'Auditori Municipal de Terrassa.
Molt bé.
Doncs la veritable història del Sant Nicolau, jo crec que ens ho has resumit força bé,
sí, Xavier. Sí. És un gran pedagog.
De totes maneres, sempre pregunto el mateix, però quanta gent estareu sobre l'escenari o participant demà dissabte a l'Auditori? Un munt de gent?
Doncs sí, realment aquest dissabte l'Auditori l'omplirem, Estem parlant, doncs, segurament d'uns 90 en el cor mixte i segurament, doncs, uns 60 amb el cor amb els nens, i a més d'una trentena a l'orquestra. Per tant, anem sumant. Aquest dia l'omplirem tot l'escenari. Mm-hmm. Esperem també poder omplir també la platea.
I tant. Doncs demà dissabte a les 8, tanquem ja el Nadal. De fet, és una obra que crec que estava ubicada en un altre dia al calendari, però que tampoc jo crec que està molt desubicada, per entendre'ns, que total...
No, perquè a vegades fins i tot hi ha una època en la qual potser hi ha una saturació també,
clar,
de concerts, i en canvi doncs ara hi ha aquestes rebaixes de gener, doncs que potser queden més buides d'activitat, i aspirem doncs això, a poder fer una obra en la qual necessitem el públic també per cantar.
Mm-hmm. Xavier Puig, director del Cor de Cambra de l'Auditori, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé demà.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Xavier.
Ara fèiem memòria, fa una setmana van arribar els Reis. El divendres de la setmana passada, vull dir que sembla que estiguem parlant de coses de fa molt, molt, molt temps, no, que fa una setmana, vull dir que tampoc... És veritat que abans de Nadal, que en vam parlar, escolta, mira, després, una setmana després, tenim això a l'Auditori, sembla que estigui fora de lloc. La veritat és que jo crec que us anirà força bé. La veritable història de Santa Claus, la cantata de Sant Nicolau, que ens ha explicat molt bé el Xavier Puig, que a més, si vas al públic i tens ganes, podràs participar.
Sí, sí. Repartiran uns fulls per a que tothom pugui tindre la lletra i cantar, participar.
Jo aquesta part és la que veig menys clara.
Vull dir, ja està pensat per a que el públic no sigui una cosa difícil, sinó que tothom pugui participar.
Correcte. Si per
difícil... I a més, com que la Xavier, que en sap molt d'adreçar-se al públic, els farà, abans de començar l'espectacle, assajar aquestes dues cançons.
Sí, 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 escolta, jo hi puc anar i puc tenir molt bona predisposició, però la meva veu és la meva veu. I la meva afinació és la meva afinació,
aquí,
clar.
Té accés tothom, bueno. No et preocupis.
Molt bé, això demà, dissabte, a les 8, i diumenge també, mira, és per acabar de tancar el cicle de Nadal, allò, sí. Teniu a l'auditori l'entrega de premis dels
pessebristes. Sí, cada any ja és curiós, no?, que... com recordo que comentava l'Antònia abans de festes, no?, o durant les festes, comentava que hi havia molta gent que feia pessebres,
sí,
no?
Nosaltres a la biblioteca, bueno, encara en tenim uns quants que encara han de venir a recollir, acollim el concurs de pessebres infantils, sí. I teníem una cinquantena ben bons.
Sí, sí. Uh-huh. Doncs res, llavors omplim l'auditori amb tots els participants i que venen precisament a recollir els premis, els guanyadors.
Molt bé. I amb això sí que ja podem donar per dat i beneït la temporada de Nadal a Lleida.
Sí, sí. Nosaltres ja, el diumenge, a la que s'acabi l'acte, ja muntem espectacle, que el dilluns al dematí tenim audicions escolars, i ja fem l'operipèsia, que encara l'estem portant. Sí.
El dilluns?
El dilluns al matí, sí, sí. O sigui que...
Ja t'ho vaig dir que era un format que a mi em va agradar molt, i després, preguntant a la gent del públic, tothom em va parlar molt bé.
Sí,
eh?
Sí. O sigui que ja estem en plena voràgine, no?, de la temporada.
Uh-huh. L'operipèsia, per si algú no... Clar, nosaltres sabem de què parlem perquè n'hem parlat aquí, és... És una activitat que feu de cara...
Un espectacle familiar.
Sí, de cara... Sí, a la família, anava a dir els menors. No, a les famílies en general, sí, i a la canalla també.
Una aproximació a l'òpera teatralitzat, no? Uh-huh. Sí, sí.
Entre d'altres podeu veure la Puri Terrado al piano, al piano. Molt bé, Puri, gràcies. Anem cap a la biblioteca pública, Antònia, perquè... vosaltres també heu començat ja curs.
Estem en marxa.
Es tornen a omplir les escoles, la biblioteca torna als seus horaris habituals, s'han passat ja les festes, tot i que ja vam dir que els usuaris de biblioteca cada cop són més nombrosos en èpoques de festius.
Nosaltres hem tingut, durant les vacances de Nadal, hem tingut ple pràcticament cada dia a la biblioteca.
Mm-hmm. Molt bé.
Ha estat molt, molt plena.
Antònia Capdevila, dilluns, teniu un documental que jo crec que molts hauríem de veure, perquè parla d'una realitat que sí que existeix.
Sí, dilluns a les 6 de la tarda reprenem aquest any aquest cicle que fem mensual, que és el dels documentals del mes. Són documentals presentats al Festival Docs de Barcelona i fan una selecció durant l'any, i es fa a diferents seus de tot Catalunya, i aquí a Lleida l'acollim nosaltres. Aquest dilluns a les 6 hi ha un documental que es diu Machines, que és un documental gravat en una fàbrica del nord de la Índia, i representa una mica les condicions de treball que d'alguna forma nosaltres tenim alguna cosa a dir des d'aquí, no? Perquè són condicions de treball en països subdesenvolupats que estan produint productes per al primer món. Ens presenta jornades de més de 12 hores.
Anava a dir, són de més de 7 o 8 hores, eh?
De 12 hores, jornades de 12 hores, amb unes condicions...
Dures.
I és un documental que ha rebut molts premis i que sobretot és això, és una reflexió sobre aquest, per replantejar-nos tot aquest tema de les dinàmiques productives que estem en aquest moment.
Porta per títol Machines, que són màquines, per entendre'ns.
Mm-hmm. I el director és Rahul Jain, que és un director indi.
És ben acertat el títol, eh? Mm-hmm. Per tant, és un documental que podreu veure de manera gratuïta i lliure el dilluns a la tarda.
A les 6 de la tarda, a la sala de projeccions.
A la biblioteca. Molt bé, a la meitat de la setmana, dimecres...
Dimecres a les 7 de la tarda acollim el darrer acte que conclou les activitats de l'aniversari de Màrius Torres. Uh-huh. Està organitzat per l'Òmnium Cultural i és Màrius Torres els seus lectors. És una taula redona en què diversos lectors de Màrius Torres recitaran i comentaran els seus textos preferits del poeta.
Clou aquest doble any, eh?
Aquest doble any, mm-hmm. Exacte. El dimecres a les 7 de la tarda.
Molt bé. I a la Biblioteca Pública ja sabeu que també tenen exposicions, sempre tenen alguna exposició al claustre, mm-hmm. com a mínim una, doncs vosaltres en teniu una i en presentareu divendres una altra.
Una altra. Tenim el claustre de la infantil, tenim sempre exposicions de petit format, uh-huh. normalment relacionades amb temes literaris o d'activitats o d'associacions d'aquí de Lleida. En aquest cas és una exposició de quadres que acompanya un llibre escrit pel periodista Martí Gironell. És un llibre, és un conte per joves i adults que explica què passa amb els personatges del conte una vegada s'han acabat d'explicar els contes a casa.
Ah.
Ell fa una reinterpretació i els quadres fa una reinterpretació amb una visió molt de pop art dels personatges dels contes. Mm-hmm. Són molt impactants, eh? Em sembla que són 11 quadres molt impactants.
Porta per títol Once Upon a Time, Marta Salla,
allò que va passar una
traducció.
Vegada. Tal vegada, allò que hi havia una vegada...
És el començament dels contes, sí. Hi havia una vegada.
Per això. Home, la temàtica és maca, si te la pares a pensar, eh?
El conte és...
Perquè la rateta que es comprava l'escaleta, el tram del conte el sabem tots, però i després del conte què fa?
Ell aquí, per en exemple... aquest conte, el que diu és que a la nit, quan una vegada ja a les cases s'ha llegit el conte, els personatges s'escapen pel llom del llibre i a partir d'allí tenen la seva pròpia vida. I d'alguna forma hi ha com una rebel·lió perquè hi ha personatges que estan cansats de fer sempre la mateixa funció. I en concret recordo que parla del llop, que està molt cansat d'aquesta funció de la caputxeta vermella del llop dolent, perquè ell en el fons és un saxofonista frustrat i ell vol ser saxofonista. Bueno, una mica arrel d'aquí fa aquesta reinterpretació. I els quadres no són ben bé una il·lustració del conte, sinó també són una reinterpretació dels personatges feta pel pintor.
Pot donar per molt, eh? Uh-huh. Aquesta exposició la teniu al claustre infantil?
Al claustre infantil la tindrem fins al 31 de gener i és molt visual. És una exposició que quan passes no pots deixar de mirar-la.
Molt bé. Doncs si passeu per davant de la biblioteca, primer de tot entreu-hi i llavors ja directes cap al claustre infantil. Però a partir de divendres també n'hi ha una de nova.
Tenim una exposició que la tindrem fins a finals de març. És una exposició que estem molt contents de poder-la acollir. La vam veure a la Biblioteca Nacional de Madrid amb motiu del centenari de Cervantes i ens va agradar molt i hem fet els possibles per portar-la aquí a Lleida. És una exposició que es diu 16 personatges que meravellen i Miguel Cervantes. En lloc de fer una exposició només sobre l'escriptor, sobre Miguel Cervantes, el que s'ha fet és parlar dels personatges que surten a les obres de Cervantes. Uh-huh. Llavors són 11 plafons en format de llibre, molt, molt visuals, en el qual cada personatge ens descriu el personatge, una mica la seva escenografia i relacionat amb Miguel de Cervantes.
Molt bé.
És fora ja de l'any del centenari, però bueno, vam pensar que era una bona manera també de tornar-lo a recuperar. Des de la biblioteca tenim molta bibliografia també sobre Cervantes i la idea és tornar a donar una empenta i mostrar tot el que tenim d'en ell.
Doncs divendres a partir de les 6 de la tarda la inauguració, però mitja hora després hi haurà
a les 6 i mitja hi haurà una conferència molt interessant de Rosa Navarro Duran, que és la comissària de l'exposició.
Molt bé. Doncs dues exposicions força interessants. Gràcies, Antònia.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Això és perquè aneu a dinar ben animades, eh? No diuen allò... Mover el esqueleto.
Això.
L'esquelet. Mira, hem ficat aquesta música animada perquè el CaixaForum, home, estaran de festa entre cometes, però jo crec que sí, eh? Perquè sí que és veritat que aquest cap de setmana és el darrer que podeu visitar l'exposició de pintura flamenca i holandesa, però és una exposició que ha tingut tant èxit, que crec que Que mala cara no s'hi pot posar, Maribel.
No, 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 així és, així és. Estem molt contents.
Està clar que les coses comencen i acaben.
Sí, 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 és cert. Les coses sempre comencen i acaben. I concretament, doncs, aquest diumenge 14 de gener, doncs, clausurem l'exposició Pintura flamenca i holandesa del Museu, doncs, de Ginebra, que vam inaugurar, doncs, el passat 4 d'octubre. Com tu molt bé avançaves, és una exposició que ha estat molt... o sigui, ha tingut molts visitants, al voltant doncs, de 12.000 persones ja han visitat aquesta exposició, i també per part nostra doncs, hem rebut doncs, valoracions molt positives sobre el contingut doncs, d'aquesta exposició.
Ha estat 4 mesos, aproximadament?
3 mesos, no? Si no compto malament.
Ah, 3 mesos.
Sí, sí, novembre, octubre... novembre, desembre i gener. Sí,
tres mesos. Sí, ja sabeu que a mi les matemàtiques m'agraden. Són 4.000 persones de mi... Ara són mitges, això. 4.000 persones al mes.
Sí.
Vol dir que són, tranquil·lament, unes 125 al dia de mitja.
Sí, més o menys és una cosa així. Sí, sí,
tenint
sí.
en compte que hi ha dies que no te venen tants, vol dir que, ulla, l'afluència que està tenint aquesta... Està tenint, perquè
sí,
encara
sí,
la teniu. Fins diumenge hi és. Llavors, com a darreres activitats i visites guiades, que ja sabeu que són molt recomanables, però que jo no sé si estan ja plenes o pràcticament...
Pràcticament, mira, concretament doncs, demà dissabte doncs, oferim doncs, dues visites, una a les 6 de la tarda per al públic familiar, per als nens i nenes a partir de 8 anys, els quals doncs, acompanyats de la seva família poden realitzar doncs, una visita guiada a l'exposició acompanyats doncs, d'una monitora, i després a 6:45 de la tarda doncs, tindrem una visita doncs, guiada, la visita habitual de cada dissabte, en català adreçada doncs, al públic general. I finalment, doncs, el diumenge, per tancar doncs, aquesta exposició, a les 12 del migdia oferirem la darrera visita guiada, també adreçada doncs, al públic general, però aquesta vegada doncs, en castellà.
Molt bé. Una exposició que es començarà a desmuntar a partir de dilluns i que la podreu gaudir, si és que coneixeu algú o us hi voleu atensar, a Caixa Fòrum de Girona.
Sí, sí, així és. Un cop doncs, nosaltres l'haguem desmuntat, aquesta exposició doncs, passarà doncs, a Caixa Fòrum Girona i després passarà doncs, a Caixa Fòrum Tarragona. Val a dir, o és important doncs, subratllar doncs, que va néixer doncs, a Caixa Fòrum Lleida i que, jo insisteixo, que és una magnífica oportunitat de conèixer doncs, aquest segle d'or de la pintura holandesa del segle XVI i XVII. Mm.
De moment no avancem quina serà la següent exposició perquè tindrem divendres
oportunitat
per parlar-ne.
De parlar-ne, no?
El que sí que anem a centrar-nos també és en dos cicles que tornen a la programació d'activitats del Caixa Fòrum i concretament seran tots dos aquest proper dimecres, un el matinal de cinema.
Sí, tornen les matinals de cinema de Caixa Fòrum Lleida, un clàssic de la nostra programació, un clàssic que, com moltes vegades hem comentat, és un cicle que presenta doncs, 7 o 8 projeccions de pel·lícules del cinema doncs, actual i més aviat doncs, independent. És una selecció que ens fa Marcelí Borrell, el qual doncs, cada vegada, cada dimecres, doncs, acudeix puntualment a 11:15 doncs, a Caixa Fòrum Lleida per presentar-nos doncs, una pel·lícula. Seguidament doncs, es fa la projecció i a l'acabar doncs, es fa el col·loqui pertinent. Aquest dimecres a 11:15, aquest dimecres dia 17 de gener, començarem doncs, aquesta nova tanda de matinals de cinema amb la projecció El balcó de les mujeres.
Uh-huh. I a la tarda teniu un cicle de música...
Sí, sí.
Concerts imprescindibles a la pantalla gran del Caixa Fòrum.
A la pantalla gran del Caixa Fòrum. Caixa Fòrum, doncs, reviu obres que d'alguna manera han fet història i les volem immortalitzar a la pantalla gran doncs, del cinema doncs, del Caixa Fòrum, no? I així doncs, comencem doncs, aquest dimecres amb Valéry Gergely i l'Orquestra Mundial per la Pau des d'Abu Dhabi.
Uh-huh. Puri Terrado, com veure-ho en directe, no hi ha res, però si no hi has pogut anar, si no hi has pogut anar, millor que veure-ho a casa, veure-ho en un auditori com el Caixa Fòrum en pantalla gran.
A més a més, això del cinema, que ho veus que, tan de prop, això és una cosa increïble,
clar.
No?
Que... És una manera de viure també els concerts d'una manera diferent.
D'una altra forma. A més, doncs, aquest dimecres, com a estrena doncs, del cicle, comptarem doncs, amb Mònica Pagès, que és periodista musical, la qual doncs, ens introduirà doncs, aquesta sessió i a la vegada totes les altres sessions que composen aquest cicle de concerts imprescindibles.
Mm-hmm. Gràcies, Maribel. Marta Salla, cap al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja. Comencem a l'Escorxador, perquè avui divendres, aquesta tarda, aquest
avui,
vespre.
Avui mateix.
A la sala 2 hi ha dansa.
Avui fem... inaugurem la temporada 2018, uh-huh. És el primer espectacle, amb una peça de dansa contact, que a Lleida la coneixem bastant bé, perquè tenim un grup, el grup Moulo, que fa sessions a l'Escorxador periòdicament, fa sessions jams obertes a tothom, i en parlarem aquest semestre, perquè repeteixen una altra vegada enguany, ja serà el tercer. La dansa contact, com podem una mica deduir pel nom, és una dansa que es basa molt en el contacte, en el recolzament de pesos i en el joc de pesos i contrapesos amb els cossos. Llavors, Aymar Pérez Galí, que és el coreògraf i director d'aquesta obra, ha fet una investigació, va començar el 2015 una investigació sobre l'epidèmia de la sida als anys 80 en el context de la dansa, en el context espanyol i llatinoamericà. Precisament per la por al contagi, com va afectar en el món de la dansa a la manera de ballar, la por al contagi.
Ah.
Val?
Ah, també es va notar?
Es veu que ell ha treballat aquest tema. Caram. I bueno, avui ens ho explicarà una mica. És un trio de dansa. Aymar Pérez Galí té obres programades a la Bienal de Leandre Cristòfol del Centre d'Art La Panera, que podeu veure actualment. I aquest espectacle precisament l'hem coprogramat amb La Panera. El podreu veure aquesta nit a les 9 a la sala 2.
El tema de la sida, jo recordo fa molts anys quan Magic Johnson, jugador de la NBA mític, ho va dir. I recordo molt l'abans i el després, perquè clar, es va parlar de que sí, sí, molta normalitat, però els vestuaris va canviar la cosa... a la pista i etcètera, etcètera. Per tant, és normal que també el món de la dansa o clar, qualsevol altre món que hagués un contacte, la falta d'informació que es tenia, doncs afectés.
Clar, clar. Encara que tinguessis informació, pues sempre vas amb aquella recança.
Sí,
clar,
sí, sí, és veritat, és normal.
Sí, sí.
Molt bé. Demà dissabte, a la sala 1, tenim teatre...
Tenim teatre del Gran. Tenim un text de Ramon Madaula, interpretat per Roger Coma i Abel Folch, L'Electe. L'Electe és un espectacle que parla de, bé, dels problemes que té un president d'un govern a l'hora de pronunciar el seu discurs. Li surten una sèrie de problemes a l'hora de dir-lo i ha d'anar al psiquiatre perquè li resolgui, perquè li busqui l'arrel d'aquesta problemàtica. I a partir d'aquí van sortint coses encobertes, converses molt interessants i temes molt personals.
Anava a dir, no cal anar massa lluny per trobar això a la vida real, però no m'estires de la llengua, Marta.
Demà a la sala 1, a 8:45 del vespre, a l'Escorxador.
D'això hi ha una pel·lícula d'algo similar, eh?
Similar, sí. Bueno, similar. Ja sabem que està tot inventat, que tots són refregits i que la cultura es tracta una mica de reinterpretar. Però sí, el discurs del rei podria ser una cosa similar.
No, però escolta,
similar.
També és un tema que ens en riem, però jo recordo la primera vegada que em vaig posar darrere d'un micròfon, déu-n'hi-do el que em va costar.
Exacte, sí,
I
sí.
I després, quan ja ho superes això, que cada dia segueixes tenint encara aquell punt de nervis, la primera vegada que em vaig posar darrere d'un micròfon però per presentar un acte en públic, també torna a canviar la cosa.
Aquí no sé si és ben bé la postscènica aquesta, sinó és el discurs aquest concret, que li provoca un tic al president.
Molt bé. Escolta, això al Teatre de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja, hi ha una proposta interessant que ens porta la companyia, la Joven Companyia.
La Joven Companyia.
Diumenge a la tarda i dilluns al matí per instituts.
Per a públic escolar de secundària, sí. Aquest espectacle és interessant per dos coses. La primera és la companyia, que com deies és un projecte important. És un projecte que té com a objectiu professionalitzar actors joves amateurs, tots són menors de 25 anys i tots fan el pas a la professionalització amb personatges de directors, tècnics molt importants de l'escena estatal, que els formen i que aconsegueixen fer aquesta companyia, com ja dic, professional 100%, que fan molta temporada a Madrid, tenen molt èxit a Madrid, però que cada cop més tenen més èxit a la gira per tot l'estat.
Abans d'entrar, que és el pas posterior a la Inestable, sí, 21 de l'Aula de Teatre.
Exacte,
de Lleida.
Exacte, aquí a Lleida tenim la Inestable 21, que és aquesta companyia que també fan gires, també fan producció, però sempre des de l'àmbit amateur, sempre des de l'àmbit no professional, i el pas més, el pas a la professionalització seria, com a exemple, La Joven Companyia. I La Joven Companyia els tindrem demà passat diumenge a les 7 al Teatre de la Llotja, amb un espectacle que és una adaptació d'una novel·la que va ser finalista del Premi Nadal, que és L'edat de la ira, i és una novel·la que penso, després d'haver-la llegit, entenc l'èxit que té, perquè és una novel·la adreçada a públic adult, però que tracta l'adolescència com a temàtica. Llavors, entre els adolescents, crec que l'èxit que ha tingut és precisament aquest, que no s'adreça als adolescents com a adolescents, sinó que des d'un punt de vista adult es tracta l'adolescència per a adults. Llavors això ha enganxat molt a la gent jove i es parlen temes com la recerca de la identitat sexual, bullying, els problemes entre amics, també els problemes entre el professorat, entre el món laboral adult, les relacions familiars, com es porta un adolescent amb els seus pares, com es porten els pares amb els adolescents. És un tema força interessant. Han fet treball ja amb associacions de Lleida i dilluns funcions escolars.
Doncs diumenge a les 7 de la tarda a la Llotja i dilluns escolars. Gràcies, Marta. Arribem a les dues. Marta Salla, Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies. Bona setmana. Gràcies.
Bona setmana.